Cadena Cope presenta Converses Veterinàries amb el suport del Col·legi de Veterinaris de Girona i el patrocini de Centre Verd, el teu espai pels animals.
Comencem un cop més. Us saludem des de Cope Catalunya en aquestes converses veterinàries amb el patrocini del Col·legi de Veterinaris de Girona i el Centre Verd per parlar de tot el que cal parlar sobre les nostres mascotes i resoldre totes aquelles dubtes que puguem tenir sobre el tema. Parlem i tenim al telèfon a la Laia Borràs, que és veterinària i membre del Col·legi de Veterinaris de Girona i és del Centre Veterinari Raivet. Laia, com estàs? Bona tarda.
Hola, bona tarda, molt bé.
Benvinguda, Laia. Quina energia tens, fantàstica aquesta energia, eh? Sempre va bé aquesta energia.
Hem de seguir endavant.
Tu estàs al Centre Veterinari Raivet. On es pot trobar aquest centre veterinari?
Sí, mira, el Centre Raivet està al carrer Joan Baptista Lasalle, que està al mig de Girona, i som al número 37. Aquí és on podeu trobar els serveis.
A més, teniu una web, raivet.com, o sigui, www.raivet.com, amb B baixa, eh? Raivet.com. I també es poden fer consultes per WhatsApp.
Sí, nosaltres tenim el telèfon que surt a la web, té obert un servei de WhatsApp amb un horari d'atenció al públic i també ens poden comunicar per les xarxes socials que tenim.
Bé, doncs repeteixo, la web www.raivet.com i si no, doncs també dono el telèfon 669 04 10 95 669 04 10 95. Parlem de mascotes perquè, clar, amb la pandèmia i aquest confinament que estem patint, hi ha molts dubtes, surten moltes preguntes relacionades amb el tema. Per exemple, comencem per les colònies de gats i el Covid i el coronavirus. Quines normes hauríem de tenir en compte?
Sí, bueno, des del Consell de Col·legis Veterinaris de Catalunya, és un dels temes que, doncs, que està sobre la taula, no?, davant d'aquesta crisi sanitària, i ells tenen només una sèrie de recomanacions, sobretot per a les persones que són els que diem les persones autoritzades a alimentar les colònies de gats. Llavors, aquestes persones autoritzades són persones, doncs, que ja saben una miqueta aquestes recomanacions, però bueno, sempre està bé una miqueta recordar-les. Aquestes recomanacions són, doncs, per exemple, alimentar les colònies o abans de les 9 del matí o després de les 9 de la nit, intentar la mínima interacció amb els animals, sempre alimentar amb alimentació seca i aportar aigua neta, sense intentar no donar restes d'aliments ni llaunes, per evitar una miqueta, doncs això, no?, que altres animals que no estan controlats de la colònia, doncs, hi puguin vindre a alimentar-se. També molt important són la higiene que ha de tindre el manipulador, no?, de la colònia, és a dir, tots els estris que utilitzin, doncs, se recomana tindre una caixa fora del seu domicili on depositar tots bueno, o la roba o les sabates o els utensilis i desinfectar-los amb lleixiu. És molt senzill, simplement agafar un tap de lleixiu per un litre d'aigua o amb alcohol del 70% i ruixar, doncs, aquests estris o aquest material que s'ha pogut utilitzar, no? I, evidentment, doncs, totes les recomanacions d'higiene personal, no? És a dir, tirar els guants, intentar rentar-se les mans, que les sabates, doncs, del carrer, doncs, no siguin les de casa, i dutxar-se. És les recomanacions que ens donen, no?
A veure, habitualment no, ja ho han dit clarament, els animals, les mascotes, no són portadors del coronavirus, de la Covid-19. Però de tant en tant van sortint, t'ho tornaré a fer la pregunta, te la tornaré a fer perquè possiblement, malgrat podem caure en ser pesats, de tant en tant van sortint aquests bulos que tornen a revifar aquesta sensació o aquesta notícia de que les nostres mascotes poden tenir o poden ser transmissors del coronavirus. Això és fals, això no és així.
Bueno, aviam, diguem-ne que és fals, és a dir, a dia d'avui no hi ha cap evidència científica que ens digui que els nostres gats domèstics i els gossos siguin transmissors del Covid. Sí que és veritat que hi ha hagut una sèrie d'estudis, hi ha estudis de Xina, altres estudis dels Estats Units, així, que doncs, davant d'unes condicions que no són les condicions que tindríem a la realitat, sinó que són condicions on hi ha una infectació dels animals per veure si aquest sí hi ha replicació o no del virus, doncs clar, s'inocula un gran volum de quantitat de virus, Llavors sí que s'ha vist que en els gats, els felins, tenen certa sensibilitat més a patir simptomatologia del Covid. Però no hi ha suficient evidència en què aquests puguin transmetre a altres animals, ni pugui ser excretat per les femtes, ni que transmetin el Covid cap a les persones. De fet, qui estigui interessat, hi ha uns vídeos que jo els recomano veure, perquè estan molt ben explicats, del doctor Segalés, on ell explica molt bé aquests estudis, com s'han dut a terme i les condicions en les que s'han dut a terme, no? Que són condicions in vitro, no in vivo, no? Llavors vol dir que estan en un laboratori amb unes condicions que a la realitat són molt difícils de replicar. I abans, ell sempre diu, no?, que abans de pronunciar-nos en què els animals ens poden contagiar, tot i que hi hagi algun estudi, que hi ha algun indici que els gats, els gossos no són tan sensibles, però els gats són un pèl més sensibles. Es necessiten molts més assajos clínics, molta més ciència darrere per poder donar una afirmació certa i el 100%, no?, correcta. Llavors, hem de vigilar.
I de cara, per exemple, a altres infeccions en les nostres mascotes, en els animals, com hem de reaccionar?
Davant de la infectació d'un animal per Covid?
Sí, per exemple.
Bueno, primer, si tens un animal malalt, hi ha unes recomanacions que des del col·legi ja s'han esmentat i des del Departament de Salut també, que és que aquest animal s'ha d'acompanyar al veterinari, aquest veterinari ha de fer un reconeixement, i en el cas que aquest animal hagi pogut estar en contacte amb persones Covid positives, doncs llavors s'ha de notificar al Departament de Salut o a les persones autoritzades a donar una resposta davant d'aquesta situació.
Clar, després parlem, per exemple, de la higiene, perquè clar, traiem el gos a passejar i després, clar, ell va amb les potetes, doncs caminant pel carrer i després entra a casa. Com ha de ser aquesta higiene en les nostres mascotes, doncs per evitar que sense voler a les potes pugui portar el virus, una infecció o la higiene en general de la mascota? Com hauria de ser?
Aviam, igual que les persones, nosaltres no ens rentem les mans amb lleixiu, no? Doncs els animals tampoc no els hi rentarem les potes amb lleixiu, ni utilitzarem solucions alcohòliques perquè en les seves potetes poden produir lesions irritatives i després acabar amb una dermatitis. Què és el que s'ha de fer? Doncs en els casos on hi ha una incidència de Covid molt alta o es passa per zones on hi ha hagut molts casos, doncs com nosaltres el que fem és rentar amb aigua i sabó aquestes potetes. Podem utilitzar guants a l'hora de rentar-li amb aigua i sabó les potetes, després aquests guants es llencen i secar-ho bé amb una miqueta d'aire templat per no deixar les potetes humides, perquè ja sabeu que el lloc dels coixinets és un lloc és molt fàcil que es creïn infeccions bacterianes o fúngiques. Doncs amb això seria suficient.
Amb això ja seria prou per evitar qualsevol mena de que portés qualsevol bitxo a casa,
això, no? I evitar, doncs, evidentment, doncs, que persones de fora toquin a l'animal o que aquest animal es relacioni amb altres persones, amb els altres animals. Per això són mesures ja una mica de sentit comú, no? Perquè ja els animals surten, doncs, a prop de casa, lligats, estan també, ells pateixen també un confinament.
És a dir que també quan traiem els animals a passejar hem de procurar aquest distanciament social entre animals també.
Correcte, hem d'intentar, doncs, la mínima interacció social tant entre gos-persones com gos amb altres gossos.
Després parlem dels cadells. Per exemple, de la compra de cadells en període de confinament. Com hem de fer-ho, si és que es pot fer en període de confinament?
Aviam, això, clar, la compra es pot dur a terme. De fet, els serveis de transport, segons amb quin servei de transport treballin, doncs es pot vendre a l'animal. Llavors, què passa? Que, clar, no és l'època més ideal, i els criadors també ho saben, no? No és l'època més ideal per comprar cadells. Però en el cas de que ja tinguéssim, no? En el cas de que ja està paraulat un cadell, o ja està la compra feta, o ja hi ha un contracte, no?, econòmic pel mig, doncs en aquests casos és extremar més les condicions d'higiene, perquè no sabem en quines condicions d'higiene ha estat aquell cadell ni quin entorn ha tingut, no? Llavors, quan aquest cadell arriba a casa, l'ideal doncs, seria rentar-lo, tot ell, dutxar-lo amb aigua i sabó, d'acord? Sempre nosaltres amb guant i mascareta, i després doncs, aixugar-lo i ja està. Això és com quan ve algú de fora de casa i li rentem les potetes, no? Doncs seria una miqueta el mateix. Seria jo la recomanació que donaríem doncs, de rentar l'animal, és un animal petit, per tant és bastant factible rentar-lo i ja està. I vull una miqueta preguntar doncs, quin entorn hi ha hagut, si hi ha hagut persones infectades per Covid, doncs potser no és el millor moment per comprar aquell cadell o esperar uns dies més a que us portin el cadell a casa. És una miqueta cada situació s'ha una miqueta d'estudiar en concret.
En principi no seria, és el que tu dius, no seria el moment idoni per fer una compra d'un cadell per començar, no?
Lamentablement, per les situacions que ara estem, no és el moment, no? Doncs més adient o més segur per comprar un cadell o qualsevol altra cosa, en aquest cas perquè ens pertoca els animals, però qualsevol altra cosa, doncs estem en la mateixa situació.
Mestí, estem en una època que és difícil pràcticament tot, fins que la cosa no estigui més segura o tinguem més estudis de com funciona, com no funciona,
exacte,
quina és la nostra seguretat en aquest cas.
Exacte.
La nostra i la d'ells, eh?
La d'ells,
perquè correcte. Una cosa curiosa que feu possiblement, que no es fa a tots els centres veterinaris, ho feu aquí al Centre Veterinari Raivet, és l'acupuntura als animals.
Sí, nosaltres, perquè els qui ens coneix, els qui no ens coneix, nosaltres som un centre de referència, no és una clínica convencional, nosaltres només treballem especialitats de rehabilitació, fisioteràpia i després la medicina tradicional xinesa, que és el que es coneix com l'acupuntura, no? Llavors, efectivament, com deies, és l'únic centre a Girona a càrrec d'un veterinari certificat per poder aplicar aquests tipus de teràpies en animals i sota la supervisió, evidentment, de la veterinària, no? Moltes vegades, a vegades...
Ara, Laia, hauràs de disculpar la meva ignorància en aquest tipus de qüestions, però quan es queden quiets els gossos, per exemple, un gos, es queda que, clar, quan vas amb una agulla, jo m'ho estic imaginant, i fa una mica de repelús veure una agulla, imagina't, no sé, el gos com reacciona davant de tot això?
Mira, aquesta pregunta l'he respost en altres entrevistes anteriors.
Suposo que te l'han fet mil vegades. Sóc conscient que de la pregunta te l'han fet mil vegades.
Sí, segur que els oients ja saben la resposta perquè si m'han escoltat altres vegades. Aviam, és molt important la manera que tenim aquí. Els qui treballen amb animals hem de tindre un llenguatge també diferent, de tal manera que ens fem entendre i entenguem els animals, no? Llavors, és molt important el tipus de manipulació, entendre les senyals que t'està donant aquell animal, si vol o no interaccionar, com vol la interacció, què és el que li agrada, què és el que no li agrada. D'aquesta manera, depèn com tu interacciones, dones una seguretat en aquest pacient o li crees una por. Llavors, normalment els animals que venen aquí estan en una situació, no és una clínica habitual on hi ha molt de soroll, molt d'estrès, moltes dolors, és una clínica molt tranquil·la, no hi ha sorolls, els pacients es tracten de manera individual, amb la qual cosa ja hi ha un clima de tranquil·litat, no? I després, per altra banda, són pacients que, sorprenentment, quan un animal es troba malament, no solen dir que no al terapeuta que el va ajudar. Vull dir, no m'he trobat en cap situació de cap animal que hagi dit que no. Sí que és veritat que hi ha animals que es deixen fer de tot a la primera sessió, el primer dia, no necessiten ni quasi adaptació, i altres animals que són més insegurs o tenen més por o necessiten estar amb el propietari o amb braços del propietari perquè els dona una seguretat i es deixen ficar doncs, menys agulles o, per exemple, a les mans no es deixen, però es deixen treballar el cap o es deixen treballar l'esquena. Llavors, com que l'acupuntura és una tècnica i és una ciència que permet treballar sense tocar la zona que molesta, per entendre'ns-la, és realment molt, molt reconfortant per l'animal. I després una altra cosa, que quan marxa l'animal, els dies posteriors es troba millor. Per tant, quan tornen, és que no
clar,
volen marxar.
Tenen una experiència no positiva. Clar, tenen una experiència
correcte.
Positiva.
Però a més, no hi ha experiència negativa.
Sí, pel que veig també, hi ha una gran dosi de psicologia animal en tot això.
Bueno, és que el 80% de qualsevol treball amb animals és psicologia, no? Vull dir, psicologia tant amb l'animal com en el propietari, perquè ja sabem que també el propietari està nerviós, són, a vegades, no?, ja han passat per molts tractaments, quan arriben aquí estan, hi ha un, també una frustració perquè l'animal no millora. Mm. Llavors, s'ha de treballar tot en conjunt, no?
Clar.
Llavors, la veritat és que respectant l'espai i el temperament i el caràcter dels animals, tant dels gossos com els dels gats, perquè els gats és un altre món, és un altre tipus de manet que s'ha de fer amb ells, normalment els animals es deixen treballar sense cap problema.
Bé, ja pràcticament acabarem, perquè vull parlar de l'alimentació, perquè, clar, tenim els gossos confinats amb nosaltres a casa, encara que els traiem a passejar, no sé, un o dos cops al dia. Com ha de ser aquesta alimentació dels gossos durant el confinament?
Mira, l'alimentació és un dels pilars, no?, més dèbils que tenim majoritàriament els veterinaris, no? Sabem poc de nutrició. En el cas de nosaltres tenim un servei de nutrició natural, perquè nosaltres treballem molt més amb l'aliment natural que no amb els pinsos comercials, i per les persones, perquè serà el 90% dels oients alimenten els seus animals amb pinsos, la meva recomanació seria, igual que ens recomanen a nosaltres, qui no fem tant d'esport o no tenim la rutina habitual, doncs intentar menjar aliments una miqueta més baixos en aport calòric, doncs en els animals igual. Què es pot fer? Doncs si tenim un animal que estem alimentant amb la mateixa quantitat però està sortint a passejar menys, doncs l'ideal, i veiem que s'està engreixant, si no s'engreixa i es manté igual, cap problema. No has de fer res. Però si realment, doncs, per exemple, és un animal doncs, que té tendència a l'obesitat, o ja està grassonet, o té alguna malaltia que fa que li costi perdre pes, no? I a més, té algun problema de potes, que no pot caminar, doncs en aquests casos potser reduir una miqueta la seva alimentació seria una bona opció. Quan? S'hauria de veure en cada cas. Vale? No podem estandarditzar-ho. Depèn si, per exemple, en pacients que tenim aquí que estan menjant dieta comercial i dieta natural, doncs el que li diem és que baixin una miqueta les dietes comercials, que solen ser més calòriques, i que aportin més coses naturals, com per exemple verdures, fruites, proteïna, ous... Sí. Que llavors, diguéssim, les quilocalories no són tan altes i l'animal doncs, no nota, el pots saciar perquè li pots fer anar menjant més cops al dia i no té la sensació de que he menjat el plat de pinso i ja no tinc res més, no?
Clar, perquè suposo que també amb el confinament fan menys exercici, per això també hem d'adaptar aquest menjar.
Sí, el confinament és com una arma de doble filo, no?, que es diu, perquè per una banda es pensa que es fa menys exercici, però per l'altra el mal treu a passejar més, no? Llavors són...
Clar, és veritat.
Llavors, tens raó. No sé fins quin punt fan menys exercici.
És veritat, tens raó. Sí.
Perquè
he caigut en el parany. És veritat, tens raó aquí, eh?
No sé fins quin punt, perquè de fet tinc companys que ens han dit que tenen una elevada consulta de coixera i dolor en els animals, no? Animals que no estan acostumats a sortir tant, de sobte els fan caminar més o surten més, i clar, un gos de 10 anys que el fa sortir més de lo normal, evidentment, en dos dies, com que no està acostumat a aquest sobreesforç, doncs es troba malament. Llavors és un arma com de doble filo, eh?
Clar, hi ha un munt de memes que volten per internet de gossos amagant-se perquè no volen sortir més, ja han sortit prou, pobrets, eh?
Clar, vull dir, això és, el confinament donaria per una altra entrevista perquè realment, bueno, hi ha moltes coses, pobrets, que ells també ho pateixen, no? Però com que no parlen, doncs ho assumeixen i ja està.
Doncs Laia Borràs, del Centre Veterinari Raibet, membre del Col·legi de Veterinaris de Catalunya i, evidentment, veterinària, com ens acaba de dir, molt clar en tota aquesta xerrada que hem tingut aquí a Converses Veterinàries. Gràcies per aquesta xerrada que has tingut aquí amb nosaltres.
Gràcies a vosaltres.
Una abraçada forta.
Una abraçada, ens veiem.
Gràcies a tots per la vostra atenció en aquestes converses veterinàries amb el suport del Col·legi de Veterinaris de Girona i el Centre Verd. Fins la propera. You got me running, got me running.